Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell, nens i nenes, bona nit. Com esteu? Espero i desitjo que estigueu a punt per reprendre les activitats. Un cop acabades les vacances i amb el punt i final de la diada i a Sabadell la festa major. Tot plegat ens ha fet allargar una mica més el descans. Però ara sí, ara ja toca encarar la recta final d'aquest any, tot esperant l'imminent entrada de la tardor i després de l'hivern. Per fer-vos l'espera més amena, Parlem d'Òpera, us hem preparat un munt de música per escoltar, acompanyada per les seves respectives històries. Per la nostra part, ja vàrem començar la setmana passada i aquesta seguim. El control de so, Toni González, i el guió, direcció i presentació, qui us parla, Jordi Torrents. Us donem una cordial benvinguda. Comencem. Bé, això que heu sentit tenia com a segell de presentació una forta sonoritat d'allò que se'n diu instruments d'època, oi que sí? Un so molt característic, sobretot pel que fa als instruments de vent i les percussions, que aquí eren abundants. Us diré que el fragment que encapçalava el nostre programa d'avui era l'ouverture de l'acte primer, i recalco acte primer perquè l'òpera en qüestió té un pròleg, de Tarare. Òpera en un pròleg i cinc actes amb llibret en francès de Pierre de Beaumarchais, el famós autor de la saga de Figaro, i música d'Antonio Salieri, estrenada a l'Òpera de París el 8 de juny de 1787. Sí, Salieri, el rival de Mozart, compositor italià que va treballar bàsicament a Viena, però que també va fer, com veieu, incursions a París. Com que els fragments són curts, en sentirem uns quants, i ara us proposo de l'acte primer el quartet Charmante Irza, amb Cyril Dubois, Tarare, Jean-Sébastien Bou, Atar, Philippe Nicolas Martin, Altamort i Enguerrand de His, Calpigi, amb l'etalà líric sota la direcció de Christophe Rousset.
Puisse-t-il trouver dans tes Sans être criminel.
La balle d'or avant le premier jour, demain qu'une escadre soit prête à partir du pied de la tour. Suis mon soldat, serre son amour dans les combats dans la tempête.
Si on ne voit jamais ce séjour, tu m'en répondras sur ta tête.
Jusqu'à cette conquête de tout service envers toi, soldat, je dégage ta foi, j'agirai par ta main.
Je jure en sa présence qu'elle posait se faire son nom. T'as pris à voir du plumage brigand, puni le crime et vengé mon offense.
Son serment, il touche à plus d'une existence. Valdemar est plus court que le temps, reviens jouir de ma reconnaissance. Notre roi reçoit le serment de ma plus prompte obéissance. Au mandataire, tu pourras me l'aimant, servir l'amour de nous la vengeance.
Secrètement, il faut lui donner connaissance. Qui sert mon maître et le sert prudemment, peut bien compter sur sa munificence.
Je jure en ta présence de ne poser ce cher son nom. Je parle du plumage brillant,
puni le crime et vengé mon enfant.
I tot això ve a compte d'un CD, luxosa novetat apareguda aquest estiu mentre estàvem de vacances, i del qual en parlarem avui. I segur que em sabeu dir què passa quan en aquest programa es parla de novetats, oi que sí? Doncs passa això. Que hem de donar la benvinguda, sí, una temporada més gràcies a les vostres massives peticions entusiastes de l'Albert Ferrer i Flamarica, el nostre pou de ciència particular. Benvingut de nou, Albert.
Moltes gràcies i escolta, l'any que ve si hi ha tantes peticions vull arribar amb limusina, eh?
Molt bé. Avui, CD de Tarare, CD d'àries de Donizetti, de Verdi i llibre que més o menys s'ocupa de Wagner. A l'Aló Flamaric, número 11, el primer d'aquesta desena temporada parlem d'òpera. Molt bé, abans d'entrar en matèria, deixeu-me fer una breu pinzellada d'un tema que el tinc a dintre i l'haig de dir. La referència és el pregó de la Festa Major de Sabadell, que ha portat molta cua i que, deixeu-me dir, em sembla una falta de respecte total el que va passar cap a la persona de la Mirna la Cambra, que és la que feia el pregó enguany. Vull dir, no em sembla bé el que va passar. Ho vaig dir a les xarxes socials i ho dic aquí a la ràdio. Suposo que estàs d'acord amb mi, Albert, no?
Doncs sí, jo ho vaig veure. Jo no hi era el dia del pregó, ho vaig veure per les xarxes, el vídeo que vam penjar, i la veritat va ser bastant lamentable per diversos motius. Primer, perquè segurament no era el moment de fer el reclam dels presos polítics, molt, molt oportú si es vol en el context, però no deixant parlar la Mirna ja és d'una gran mala educació. I a més no deixant parlar la Mirna, amb una, que és una personalitat de Sabadell que ha contribuït moltíssim, que a més es vulgui o no, és una persona gran i com a mínim ha d'haver-hi aquest respecte.
Com a mínim respecte a les persones grans.
I a més ja des de l'inici que no es va permetre doncs, acabar de veure cap on enfocava ella el seu discurs, que el seu discurs al final doncs era molt enfàtic i jo, com que havia llegit prèviament el pregó, doncs sé que hi deia, hi havia un gran èmfasi en la ciutat de Sabadell, hi havia un gran èmfasi en la població de Sabadell, en el caràcter treballador i la importància de la cultura a Sabadell, per tant, va ser força lamentable. Es pot comprendre que hi hagi un sector de la ciutadania en contra de l'actual alcaldessa, del partit polític, molt comprensible, però vaja,
però
allà...
una cosa no té a veure amb l'altra i és barrejar coses perquè venia la reivindicació dels presos. Cada dia es reuneixen a la plaça Sant Roc i la fan. Mm-hmm. I aquell dia tocava una altra cosa. I si quan acabés volien cridar tot el que volguessin, doncs em sembla molt bé, però trepitjar-ho d'aquesta manera, doncs no. Simplement no, a mi em va semblar... No hi era jo tampoc, estava molt lluny d'aquí, però vaig seguir tot i vaig estar parlant amb gent. I...
És una altra de les mostres de que la deriva independentista ja no sap, no sap cap on va.
Bueno. Bueno, no, aquí no es parla de política, era un petit incís perquè ens afectava i a mi doncs, personalment era una cosa que la portava dintre i la volia dir. Abans de continuar, sentirem un altre petit fragment de música de Tarare, que és el cor que tanca l'acte segon. Brahma, c'est la vertu, t'es cher. El cor és Le Chantre du Centre de Musique Baroque de Versalles. Ara sí, Albert, ara tens la meva vènia per dir tot el que vulguis d'aquesta òpera i aquest CD, discogràfica, presentació, qualitat, etc.
Doncs home, que és un... comencem forta, la temporada, amb una novetat de Salieri, que, doncs vaja, no és massa recurrent. Anem de menys a més, allò més superficial, que seria l'Estoig.
Sí, fa uns mesos vam parlar d'un altre que era Les Horas de Salieri, que era de la mateixa col·lecció. Mateixa...
I que a més està vinculada perquè tant Tarare com Les Horas són fruit d'un encàrrec de l'Òpera de París arrel de l'estrena de Les Danaides de l'any 1784. Les Horas, si no recordo malament, l'estrena finals del 1786 i el Tarare ho fa el 8 de juny de 1787.
Correcte.
Per tant, són tres títols de Salieri que tenen doncs, aquest nou enregistrament de grandíssima qualitat des del punt de vista interpretatiu, molt ben editat en aquest cas, pel segell Opus Artes.
Sí,
no, Aparte Music, perdó, és que amb tants segells ja al final...
Sí, hi ha moltes coses aquí.
I aleshores Arte, és un estoig d'aquests llibredis amb el llibret a dins que és gruixudíssim en tres idiomes, francès, anglès i alemany, tres CDs, un estuig doncs, fantàstic, gran qualitat, disseny auster, elegant, bla, 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 el que diem. És a dir, des del punt de vista físic és molt atractiu. I des del punt de vista interpretatiu també, tots els criteris historicistes aplicats pel Rosset, amb el Christophe Rosset, amb els talents lírics, el cor, les veus, des del vibrato, la instrumentació, el sentit del color, qüestions d'articulació, etc. Un dia hauríem de fer analitzar aquest tipus de coses més en detall. Jo prepararé més endavant amb alguna altra novetat.
Cap problema.
I aquesta òpera, doncs, bé, com ja he dit, és fruit de l'èxit de Les Danaides, Salieri, doncs, evidentment, quan compara Salieri amb Mozart, pensem que és de 1787, hi ha unes diferències òbvies, sí, que sempre sí. diem, però realment la música de Salieri no està malament, hi ha números molt atractius, hi ha un...
No està gens malament, i jo ho he dit moltes vegades, perquè Salieri n'hem parlat vegades, hi ha la seva òpera Falstaff, no sé si la coneixes.
No, aquesta no.
Doncs és del 1798 o 99, que el Mozart ja feia anys que criava malves, i tu sents Falstaff, que és una òpera bufa de Salieri, i la compares amb les òperes bufes de Mozart de Ponte i dius, no, són segles diferents o planetes diferents, perquè lo de Salieri sona antiquadíssim, antiquadíssim davant lo que és Mozart i la seva projecció, diguéssim. No?
Molt anclat, suposo, encara a l'escola napolitana.
Exacte.
Del Cimarosa, del Jomelli, etc, etc. Bé, en aquest cas no estem davant d'una òpera bufa, estem davant d'una tragèdia lírica, hereva del model, doncs, de Lili i de Rameau, com a gran gènere operístic seriós a la França del segle XVIII, per tant, hi trobarem, en aquest cas hi trobem un pròleg, 5 actes, evidentment números corals, grans escenografies... Hi ha la característica que té algun toc de comèdia pel mig.
Sí, hi ha algun també, personatge còmic.
Sí, algun personatge còmic per, que no és tan freqüent, però en l'òpera sèria, però vaja, aquí el trobem. Hi ha aquest toc d'exotisme, que això sí que era freqüent. Hi ha les mateixes Les Indes Galants, encara que fos una òpera ballet de Rameau, hi ha aquesta mirada cap allò exòtic que es dona molt a la França del segle XVIII per diversos motius, i aquí en aquest cas musicalment ho trobarem precisament en algun dels fragments que he seleccionat per il·lustrar l'obra, aquestes turqueries, no? Aquest ús de la percussió amb caràcter per donar color, però per convertir el que és un topos. Un dia parlarem que és un topos i un trops, a nivell musical sí,
perquè els topos són aquells que no hi veuen gaire, oi?
Sí, i que es foten les arrels de l'hort de casa. No, parlarem perquè són recursos de caràcter semiòtic, ara la gent s'espantarà, però quan tu sents una cosa i entens, per exemple, quan sents el rapte en el serrall i sents aquella percussió i saps que està fent referència a l'ambient musulmà, etc. Això és un topos clàssic del segle XVIII, que es perviu en part en el XIX.
Jo no sóc tan entès. Veus que ja he dit bé que eres un pou de ciència.
No, jo no sóc un pou de ciència.
Però el tema de la turqueria, en aquest programa de Parlem d'Òpera, fa temps es va fer un programa que es va dir A la turca.
I me l'has de passar.
Es va parlar de tota aquesta moda, moda que va imperar Europa, diguéssim, finals del XVIII i començaments del XIX, en l'òpera, hi van sortir doncs diverses peces de Grétry, del Rapte del Serrall de Mozart, fins i tot l'Italiana in Algeri de Rossini, que és pràcticament l'última òpera, o de les últimes, que incorpora topos a la turca, aquesta música de imitació turca, per extensió tot de lo que era el món musulmà, tant era que fos a Turquia com a Algèria com a Egipte.
Doncs mira, recordes el número del programa?
Ostres, ara sí.
Ja ho penjaràs al Facebook.
Sí, sí, em sembla uns 180 i tants, però...
Doncs referim els oients a aquest programa desenvolupat. Bé, doncs hi trobem aquests elements, n'hi ha d'altres. És una música, jo crec que en general fresca, força interessant, evidentment sí que hi ha...
És divertida,
sí. Hi ha alguns passatges vocals una mica més tediosos, però clar, estem parlant d'una òpera que dura 3 hores i pico, que és llarga. No oblidem també que en el canvi, en el tractament del que seria el text, tant en el recitatiu com l'ària, a París ja hi havia aterrat a la dècada anterior Gluck. De fet, Gluck, quan s'estrena aquesta òpera, li falten pocs mesos per morir, menys de mig any. I recordem també que és una òpera amb text de Beaumarchais a partir d'una obra anglesa que es pot traduir com Els cants del geni, d'un tal James Ridley, que es va publicar el 1764 i que d'alguna manera és com una història inspirada en Les mil i una nits. D'aquí també aquest exotisme de les turqueries i això que hem fet referència.
Posteriorment, Salieri va fer una versió en italià que va estrenar a Viena el 8 de gener de 1788 i amb llibret de Ponte, que va ser Axur Redormus, que és la mateixa, si fa o no fa, la mateixa història,
doncs, però en versió italiana.
En versió italiana per Viena. Doncs, si et sembla, sentirem una mica més de música, ara de l'acte tercer, que serà una marxa seguida del que en diuen el cor d'europeus, Peuple léger mais généreux, i un minuet, tot seguit.
Oh,
ara explico l'argument, no? Que això sempre em toca a mi.
Sí, sí, i tant, i tant.
Més és rebuscat. Vinga, en el pròleg, la natura, ajudada pel geni del foc, després d'haver calmat el caos que domina entre els elements, crea els personatges de l'òpera que es desenvolupa uns 40 anys més tard. Tarare, que té orígens humils, ha estat anomenat general per haver salvat la vida del rei d'Ormuz, Atar. Aquest, però, és un mala peça i té gelosia de Tarare, el major plaer del qual és complir amb el seu deure i que és apreciat pels seus soldats. Atar ordena el rapte de la dona de Tarare, Astasi, i l'amaga en el seu harem. Tarare, però, amb l'ajut de l'eunuc Calpigí, aconsegueix trobar-la, però marit i muller són fets presoners per la guàrdia del rei, que n'ordena l'execució. Se'n salven in extremis gràcies a una revolta d'esclaus i de soldats en defensa de l'estimat general. Atar se suïcida i Tarare és immediatament coronat com a nou rei de mans del suma sacerdot.
Podríem dir, moraleja, que diuen en castellà, que el rei està loco, loco de Atar.
Muy buena esta. Per cert, parèntesi, a la versió italiana, el rei dolent es diu Axur i el bo, el que és el delta, és Atar. Sembla que vingui un darrere l'altre. Molt bé, doncs acabarem amb un darrer fragment de Tarare, que és el cor final, que el plaisir de nos cœurs s'empare.
D'Òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara anem a parlar de l'altre CD que tenim avui sobre la taula, que es tracta d'un CD d'àries de Verdi i Donizetti a càrrec del tenor nord-americà Michael Fabiano, que és el seu primer treball d'aquestes característiques. L'acompanya una orquestra de molt prestigi, que és la London Philharmonic, dirigida pel mestre Enrique Mazzola, que és italià però nascut a Barcelona, i que just ahir em sembla que vaig llegir a Facebook que li acaben d'anomenar responsable director artístic musical de l'Òpera de Chicago.
Doncs no he vist la notícia.
Ahir va sortir.
Doncs mira, ja que el cites, almenys així fem l'apunt. Molt bona prestació orquestral i del cor, realment, sobretot amb aquests, amb algunes de les àries incloses que tenen final amb cabaleta i que és on participa el cor, amb un cert efectisme, però realment la participació del conjunt i la seva direcció està força bé.
Molt bé. La discogràfica es diu Pentatone. No el conec. No.
Sí, és una... Pentatone hauràs vist fa anys un altre tipus de disseny. Aquest disseny, bueno, qui tingui el CD o qui se'l compri, veurà que és negre, no direm impersonal, però vaja, no veus la línia que havia tingut fins ara Pentatone, especialment amb els CDs que anaven amb caixa de plàstic, que tenia un disseny particular, com molts segells aquests centreeuropeus o americans, etcètera.
Sí, aquest és aquest ara, com en diuen això?
Digipack.
Digipack amb la seva galeta.
Ah, sí, això se'n diu galeta.
La galeta aquí, amb el
llibret.
El llibret i les lletres de les àries, hi ha una mica de...
Que saps per què posen la galeta a la... Diguem, quan tu obres, la galeta et queda a l'esquerra i el llibret et queda a la dreta. Perquè així la gent mira el llibret.
Ah, no és perquè els esquerrans també fan això, es presenta? També se'n van cap a la dreta, mira el llibret. Ojo. No ho sé. Bueno, també deixa'm dir dos pinzellades biogràfiques del protagonista, el Michael Fabiano, que és un jove tenor, d'evidents arrels italianes, però nascut a New Jersey el 8 de maig de 1984, només té 35 anyets, canta sovint en el Met. Jo no l'hi vaig arribar a veure quan jo en les èpoques que anava al Met, però ja quan jo vaig marxar... De...
No, perquè ell va debutar, em sembla, cap a l'11.
No, em sembla, el 2009 va guanyar algun concurs, tot això, i jo vaig marxar el 2008 d'allà, per tant no el vaig enganxar, o sigui, no l'he vist mai en directe. Ara, recentment, ha estat en el Real de Madrid, cantant la Giovanna d'Arco, de Verdi, en versió concert, amb l'inefable Plàcido Domingo. El paper de veríton, no... No, veig que riu sota el nas, no
sí,
direm.
No, pel teu inefable.
No, perquè ho és. No, no, no parlarem de coses no. escabroses.
Com diria aquell, avui no toca.
De fet, no toca avui.
No, ara ja sembla que ella no tocarà gaire. Va. Seguim.
Bueno, escolta, de Verdi... Hi ha àries de Luisa Miller, de Rigoletto, d'Un ballo in maschera, de La forza del destino, d'Hernani, de Due Foscari, i d'Oberto i Il Corsaro, la majoria. De Donizetti només tres, de Poliuto, Lucia di Lammermoor i Maria di Rohan. Et sembla, el sentim amb Donizetti, una ària curteta, que és Alma, Soave e Cara, de Maria di Rohan. Què, doncs, què em pots dir?
Home, doncs que hem triat potser un dels fragments que menys l'afavoreixen des del punt de vista vocal. Oh. Però això va bé perquè sempre hi ha aquesta espècie d'idolatria amb aquest tipus de CDs molt comercials. Realment, ell és un cantant que canta amb aquesta flema lírica i passional. Si els oients escolten tot el CD, veuran clarament que el seu referent, o almenys a mi m'ho sembla, no només per algunes qüestions de color, sinó per l'estil, és clarament el Carreras. I si agafes algunes gravacions del Carreras que va fer amb el Gardelli per Philips, d'alguns dels títols, per exemple, de Verdi, notes que l'estil va una mica allà, no? Aquest fraseig inflamat, una veu ampla, bonica, jo crec que amb metall, un volum estimable, però de líric, no pas de lírico spinto, com ha tendit a fer la carrera, i això se li nota perquè, evidentment, doncs, com sol passar amb aquests canvis, li falta posentar la tècnica, falta... que no sé si... Sí, no sé si ho arribarà a tenir, perquè, és clar, força una mica aquest estil. Al centre el desenvolupa, ho canta força, diguem-ne, bé, però quan determinats aguts ha de fer l'ascens, la veu o queda destimbrada, o queda calant, o queda en mala posició, o, bueno, hi ha una sèrie de qüestions tècniques que no sé jo si realment la solucionarà o està començant a llastrar el...
No sé el repertori ben bé que té aquest noi. Aquí hi ha molta barreja, no? Perquè, clar, dius, no és Spinto.
No.
Aquí està cantant La forza del destino, que és clarament un paper de Spinto. Bueno, igual és només per perquè surtin al CD. Jo no crec que canti...
Sí, però tot i així, se li veu, com es diu popularment, se li veuen les costures, sobretot en els forte. Fixa't que, per exemple, un ària que ell canta, bueno, és cançó, des del punt de vista formal, però bueno, ja ens entenem, la Donne Mobile, que en general diries, mira, això és una de les peces que podríem dir rodones del disc. Hi ha com certes batzegades dinàmiques, algunes... ascensos a l'agut en forte, no em refereixo al final, sinó en el fraseig de la peça, però aquesta seria de les que està bé. Una altra de les que també m'ha agradat molt és l'Odi il Voto, de l'Hernani, sobretot al final, amb la presència del cor, els aguts. Per cert, ja que deia el Rigoletto, doncs la cadència final i l'ascens al sí final, doncs els defensa molt bé, però a vegades sí que és, li trobes en altres passatges, com aquest Maria di Rouen o el que sentirem d'aquí uns moments, de què era el que sentim, que no me'n recordo ara.
De l'Oberto.
Això, de l'Oberto, que té aquest registre agut que amb els anys se li ha fet, se li ha estranyut, per dir-ho així, que a vegades emet sons oberts que no són qüestió d'estil, de jugar amb el color del fraseig per donar-hi un claroscur expressiu, sinó que són recursos tècnics que ell emet de manera oberta per solucionar una mica la papeleta tècnica en aquest sentit.
Deixa'm dir que la tria d'aquestes dues peces no ha sigut amb mala fe, perquè dius que...
No, home, no!
Que no li van tan bé. No, és simplement una qüestió de temps, perquè saps que a l'hora de tirar la música hem d'estar amatents no només a la qualitat del que sentim, sinó també al temps que dura cada peça.
Perquè si no la gent desconnecta.
No perquè desconnecti.
Home, si poses una ària de 10 minuts...
Sí, bueno, en un dels propers programes en tinc una de 12 minuts.
No marxeu, eh?
No marxeu. No, que a més serà bonica.
No, però a més a més hi ha una altra cosa, que poses dos títols infreqüents, Maria di Rouen i l'Oberto.
També perquè, bueno, ja saps que jo sóc una mica friqui i m'agrada buscar tres peus al gat o les coses desconegudes. Alguna cosa més?
M'he recomanat també que inclou l'àrea de Poliuto, que també està molt ben resolta, i com que també té cor al final, doncs és d'aquests finals que a mi m'agraden, una mica patxangueros amb les cabaletes i això, però vaja, ja està bé una mica d'adrenalina i...
Clar, una mica bullangueros.
Exacte.
Si no... Escolta, ara sentirem doncs de l'Oberto Conte di San Bonifacio, que com sabeu és la primera òpera que va fer Verdi, molt jovenet, no tenia ni 30 anys. L'àrea es diu Ciel che feci, ciel pietoso. Sentim Michael Fabiano.
Thank you.
Doncs bé, això és el que haurà donat de si el segon CD del qual hem parlat avui. Vols afegir alguna cosa més?
Bueno, un tenor que, com veiem, vocalment irregular, que té coses bones, però que està una mica en el límit, no? De veure si es torçarà o ho solucionarà. Haurem de veure, jo no vull ser tan profeta com altres crítics, i ja veurem què ens depara.
I si no, sempre et pots fer de baríton, que dissimula més.
No carreguis la pistola, que ja sé on anirem a parar.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Molt bé, doncs ara ja acabarem amb el llibre que es diu Wagner y mi camino hacia Bayreuth. L'autor és Houston Stewart Chamberlain. Curiós personatge, britànic de naixement, el seu nom el delata, penso jo, educat a França i alemany d'adopció i passió. Nascut el 1855 i mort el 1927, precisament a Bayreuth, va fer de Wagner, com deia ell mateix, el sol de la seva vida. Va acabar casant-se ja amb més de 50 anys amb una de les filles del compositor, Eva von Bülow, nascuda mentre Cosim encara estava casada amb von Bülow, però filla de Wagner.
La tercera.
Sí. I, bueno, i resulta que al final doncs l'home va resultar ser un nazi, allà, o va bueno, abraçar però postulats.
Una mica
sí, nazis, sí. I el Hitler va aparèixer per allà, i bueno, és tota la història del Bayreuth d'aquella època, no?, que quan se'n va encarregar la tal Winifred, sí, que era la dona del Siegfried Wagner, que era anglesa també, però era fatxa i nazi, com sí, era sola, sí. I allò va ser...
Bueno, el poder que corromp, putiferi, per dir-ho així. Sí. Jo no entenc com fan Juego de Tronos, fan totes aquestes sèries i no agafen el clan Wagner i foten un colabrot de tres globus BAFTA o els premis d'aquests que donen a les sèries.
Donaria molt de sí, perquè començant pel patriarca, sí, que era un element de cuidado, doncs, i tot el que va venir després, i tot el que hi ha...
Sí, sí.
Perquè això no s'ha acabat. Donaria molt de sí, la veritat és que sí.
Doncs mira, aquest llibre és un d'aquest estil d'assaig a la francesa que li agrada molt a l'editor de Forcol Ediciones, sí, que sempre doncs ens té en consideració,
sí,
i no cal ni que el truquem per dir ei, que has tret això, que ja ens ho fa arribar perquè sap que en parlarem, i que nosaltres recolzem doncs totes les editorials i discogràfiques, però les petites que s'esforcen com aquest segell també. Doncs és un llibre petit en format de butxaca que doncs explica és que el Chamberlain, per cert, pots tornar-ho a dir amb el teu anglès tan acurat?
Houston Stewart Chamberlain.
M'encanta. Bé, doncs és un llibre molt rotllístic. Sí. En realitat és
Digues. Perdones, no, és que anava a dir que no és un llibre que vagi fer el Chamberlain tal qual, és el mateix que anaves a dir tu.
Sí, doncs digue-ho tu, va.
Sí, vaig veure per aquí, perquè abans hi ha una introducció de 45 pàgines.
Del...
No sé per què foten...
Home, no, sí, aquí discutim. Aquí, bueno, aquí perquè... fa un context, perquè hi haurà gent que no sap qui és el Chamberlain. Ja. I aleshores...
Blas Matamoros. Que això és forma part d'una obra més àmplia de les seves memòries, em sembla, i han seleccionat aquest
capítol
tros, i
li han canviat el nom,
Wagner i mi camino hacia Bayreuth,
i ho han editat.
L'han editat tal qual.
A veure, això evidentment al gran públic segurament no li interessi, els que són wagnerians fins a la mèdula sí, i aleshores és un text de caràcter autobiogràfic, autojustificatiu del seu periple cap a Wagner, molt rotllístic, molt ple de retòrica, d'un dilatant que doncs exposa les seves, anava a dir, fer servir una paraula poc ortodoxa a la ràdio, diguem-ne fílies a l'entorn del tema, exacte. I aleshores explica com va anar coneixent l'obra de Wagner. Hi ha comentaris, per exemple, sobre el Félix Blumenfeld o l'Anton Rubinstein com personalitats musicals amb els que Chamberlain doncs va tenir un contacte i que el van d'alguna manera encaminar cap al coneixement de Wagner. Explica, per exemple, com no sabent prou alemany es va endinsant l'anell a través del piano i de l'orgue, amb la poca música que sabia. En fi, explica moltes coses que des del punt de vista de la historiografia de l'entorn de Wagner tampoc aporta molt, però que és una mica aquella literatura de consum amb un cert caràcter domèstic, però que legitimava el personatge molt de l'època del 19, principis del 20, i que és un testimoni doncs també més de tot el que és l'entorn Wagner. Explica també, per exemple, la visió que té ell mateix de l'anell, I l'arriba a comparar, evidentment, a Wagner amb Shakespeare i Beethoven quan diu que és el primero que ha elevado la música de un auténtico poder ético y su ideal artístico en tan desmesuradamente grande, sublime y profundo que su genio llega a ser deslumbrante. Si no he copiat malament el text, diu això, pàgina 142, que ho tingui, que ho miri. És a dir, va una, sí, va una mica amb aquesta línia, no? D'aquesta retòrica de flatulenta, com després d'un dinar de mongetes amb botifarra i unes bones... Sí, exacte, i una mica de carxofes. Però vaja, en fi, és també un testimoni de la reobertura de Bayreuth, en Parsifal, el 1882, i també hi ha aquelles pinzelladetes culturals dels contactes que va fer, les personalitats que va conèixer, pintors, escultors i altra gent. És a dir, és més un text que al gran públic no interessa, és molt específic, però que agraïm que una editorial petita doncs, s'atreveixi a editar i que els que ens dediquem més a l'òpera d'una manera, o intentem, més especialitzada o més des de l'àmbit de la investigació, digue-li com vulguis, doncs això, saber que existeix i haver-nos-ho mirat, a vegades et dona una nota al peu de pàgina, una observació
no és específicament un llibre musical, diguéssim, que parla d'òpera, parla de Wagner, major o menor intensitat, perquè és aquest era l'obsessió d'aquest paio, vull dir, Wagner, la portada del llibre és un retrat de Wagner, vull dir, no... Ara l'estic ensenyant com si estiguéssim a la tele.
Tranquil, no, ja. Has tingut un déjà vu, ja veuràs com algun dia ho faràs això a la tele. 190 pàgines, sí. Edició de butxaca, al mig un feix amb unes quantes fotografies,
quantes fotos,
on
sí.
Sí, apareix el del bigot i la creueta aquella, el braç, unes quantes fotos.
I la còssima aquella era lletja, però vamos, eh?
Sí, sí, bueno, pobra. Però vaja, bé, en qualsevol cas, aquesta novetat, que és una de les moltes que els últims anys han sortit de Wagner. De Wagner,
sempre... Pavo, aquest...
Sí, sí.
Chamberlain.
Però bé, no d'això, que cadascú té lo seu. És curiós com de Wagner cada any sempre surt algun llibre.
Sempre.
I va...
Hi ha un overbooking de Wagner, oi?
I de Mozart també.
Sí.
En canvi, Puccini no hi ha un sol llibre en castellà decent, Donizetti igual, Meyerbeer vés a saber quan sortirà alguna cosa, i vaja, ens trobem amb aquestes coses, no?
Sí, alguna cosa escadossera de Rossini que ha sortit...
Sí, però més aviat poc.
Però poc, la veritat és que fa falta... Bé, jo un dia vaig ensenyar un llibre, una biografia en anglès del Puccini que tinc,
sí,
que és del Julian Budden, precisament, l'expert de Verdi. No sé, si un dia en vols parlar, en parlem.
Parlarem. Bé, i si no, comença a traduir... Ja
si no, comencem a traduir-lo. Escolta, per tal d'il·lustrar musicalment aquest llibre, doncs havia de triar alguna cosa a Wagner, no? Lògicament, és de Pere Grull, això. És en Pere Grull. Aleshores vaig pensar, què trio? Què puc buscar de tota la gran producció de Wagner? Com que l'autor va acabar dedicant la seva vida a glorificar-lo alemany, diguem-ho així, no? Doncs què millor, vaig pensar que un fragment dels Mestres Cantaires de Nuremberg, ja que aquesta òpera còmica, dius, una comicitat sui generis, l'òpera més llarga de Wagner, com 5 hores, és òpera còmica, fa riure molt, em peto. Acaba tenint com a finalitat doncs, la glorificació de l'art d'alemany, amb el discurs final, el famós discurs final de Hans Sachs, que és l'històric sabater de Nuremberg, el més famós dels mestres singer alemanys, que és a més el protagonista de l'òpera de Wagner. Doncs aleshores proposo que anem a sentir el final de l'òpera, Berachtet mir die Meister nicht, que inclou el famós monòleg. Bernd Weichel és Hans Sachs i amb ell el cor i l'orquestra de la Bayerische Staatsoper de Múnich, sota la batuta de Wolfgang Sabalisch. Wappen,
wer noch schwert, was ihr ein Dichter seid, ein Meister euch gefreut. Dem dankt ihr heut euer höchstes Glück. Drum denkt mit Dank ihr dran zurück, wie kann die Kunst wohl unwert sein? Die solche Preise schließet ein, dass unsere Meister sie gepflegt, grad recht nach ihrer Hand, nach ihrem Sinne treu gehegt, das hat sie echt bewahrt, blieb sie nicht örtlich, wie zur Zeit, wo Höf und Fürsten sie geweiht. Im Drang der schlimmen Jahr blieb sie doch deutsch und wahr. Und wär sie anders nicht geglückt, als wie wo alles drängt und drückt, ihr seht, wie hoch sie blieb in Ehr. Was wollt ihr von den Meistern mehr? Abmacht uns treuen üble Streich. Zerfällt erst deutsches Volk und Reich in falscher, welscher Majestät. Ein Fürst bald mir sein Volk versteht. Und welchem Dunst, mit welchem Tand, sie pflanzen uns in deutsches Land. Was deutsch und echt, wüsst keiner mehr, lebt's nicht im deutscher Meister ihr. Drum sag ich euch, geht eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister und geht ihr den Weg.
Doncs molt bé. Albert, tens alguna cosa a afegir?
No, que espero veure't a l'octubre, sí. I portarem més novetats com de llibres, no? I de disc, que déu-n'hi-do, hi ha a la temporadeta.
El que se'ns acumula. Doncs molt bé, això, aquest final tan espectacular pel primer Aló Flamaric de la temporada, desena temporada 2019-2020 de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Moltes gràcies, Albert, per ser de nou amb tots nosaltres. T'esperem també a l'octubre. I a vosaltres, estimats amics i amigues, ja ens ho espero molt abans, d'aquí a 7 dies només. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres, opera@radiosabadell.fm.